bona nit.
Avui una cimera, la primera sobre el clima, ja de per si seria notícia que sigui la primera i que sigui una cimera. Què n'ha sortit?
Doncs el tema és que ja ens està afectant el canvi climàtic. Ens afecta a tots, a tota la societat. I d'aquí se'n deriva la necessitat de fer moltes accions per mitigar els efectes del canvi climàtic, per adaptar-nos al canvi climàtic i també per fer tot de polítiques de difusió i de prevenció davant aquest canvi climàtic. Tothom ha de ser conscient i tothom ha de prendre les mesures que estiguin a la seva mà. Moltes vegades per damunt o més enllà de lleis i normes, no? Llavors, el que portava unes setmanes treballant amb multitud d'entitats i associacions, pràcticament 200, era tot un conjunt de compromisos, concretament un centenar, i avui els hem exposat. Aquesta primera cimera d'acció climàtica ha servit per compartir aquests compromisos i buscar aquesta corresponsabilitat. A partir d'aquesta primera cimera, les empreses, les associacions, les entitats aniran adoptant aquests compromisos i en farem seguiment. En farem seguiment públic i, per tant, veurem si, primer, quins han adoptat i, segon, si s'estan complint. I així, entre tots, aconseguirem estar en la línia d'actuar davant d'aquesta emergència climàtica com a país.
Això s'ha optat de fer per la banda del compromís, no de l'obligació.
D'una banda, diguéssim, de lleis i de plans i de programes ja n'hi ha. I, per tant, els compromisos que avui hem exposat davant d'empreses, en moltes ocasions, insisteixo, van més enllà d'aquesta norma, no? I per tant, no és tant una obligació, sinó una presa de consciència i una voluntat. Que això, després, sempre es traduirà en norma, no? Quan nosaltres, i per ja posar concrecions, suggerim a les empreses que comprin els seus proveïdors, a les empreses que alhora tenen certificacions ambientals, home, això és l'avantsala que des del govern de la Generalitat en la licitació d'obres, béns i serveis, introduïm conceptes ambientals. Quan demanem a les empreses que, això de la mobilitat, per exemple, no, facin programes de mobilitat sostenible pels seus empleats, doncs és l'avantsala per dir, escolti, pues, d'aquí un cert temps això ho farem obligatori. Aquesta és la idea. Primer, plans i programes ja n'hi ha. Segon, compromisos llistats de manera àmplia que consensin i que les empreses adoptin voluntàriament, però que això esdevingui, alhora, i a curt, mig o llarg termini, en funció d'un o altre compromís, obligació. Aquesta és la idea que, d'altra banda, ens posa en sintonia amb el que estan fent altres països que també volen afrontar el problema de l'emergència climàtica amb determinació, com ho estem fent des de Catalunya.
Per fer accions d'aquesta mena, les que toquin de fer, les més agosarades, les que suposin més imaginació de cara al futur, la Generalitat ha de tenir o hauria de tenir capacitat de decisió. No sé si la tenim suficient en aquest sentit.
Nosaltres tenim dues mancances molt greus. I nosaltres tindríem, fixi, dues excuses per, com qui diu, no fer res, no? La primera és que el nostre marc competencial no tan sols és reduït en algunes matèries, per exemple, en energia, sinó que és sistemàticament qüestionat. Nosaltres vam fer una llei del canvi climàtic, la vam aprovar solemnament l'any 2017 al Parlament de Catalunya. El que va fer el govern espanyol d'aleshores va ser portar-la al Constitucional. I tenim un segon condicionant, que és que, lògicament, ens falten recursos econòmics. Nosaltres tenim un dèficit fiscal importantíssim que ens impedeix fer millors polítiques de tot tipus, sanitàries, d'educació, però també ambientals. Nosaltres tenim inclús, més enllà d'aquest dèficit fiscal estructural, la negació d'alguns recursos que creiem que haurien de revertir directament a Catalunya. Estic parlant, per exemple, dels fons de la subhasta de carboni. És un mecanisme a nivell europeu per tal que les empreses regulades comprin drets d'emissió, i això fa que els estats ingressin diners. Què demanem nosaltres a l'estat espanyol? Que els diners que s'ingressen fruit de l'activitat d'empreses que estan a Catalunya vinguin a Catalunya perquè puguem doncs, fer millors polítiques climàtiques. Estem parlant d'uns 180 milions d'euros a l'any. Bé, això ho reclamem i ho tornem a reclamar i no hi ha manera, no? Per tant, nosaltres tenim aquests dos condicionants. Ara, això, que són condicionants importants i que serien bones excuses perquè són fons reals, a nosaltres no ens ha de fer caure els braços.
Avui les entitats ecologistes se li han queixat perquè volien intervenir o diuen que no han tingut prou veu o no han tingut veu en aquesta cimera. Pot ser que la segona n'hi tinguin?
Nosaltres estem segurs de la feina sistemàtica que hem fet. Hem tingut molt diàleg amb moltes associacions, empreses. Era una cimera molt orientada a adquirir compromisos dels sectors productius de la societat, perquè de contacte amb les entitats ambientals en tenim constantment. Nosaltres som el Departament de Medi Ambient i, per tant, tenim contacte amb les entitats ambientals de manera normal. I, de fet, fruit d'aquest contacte i d'aquest diàleg, en surten gran part de les polítiques que desenvolupem des del Departament. També havia sentit alguna crítica al voltant de la participació o no de gent jove. Bé, nosaltres el que hem fet és que la gent jove que participa del programa Escoles Verdes, que és un programa molt potent d'educació ambiental que desenvolupem a Catalunya des de fa molts anys, hagi fet una minicimera prèvia, hagin debatut els compromisos, hagin escollit dos representants i han sigut els que han sortit, dues noies, que han sortit a parlar a la pròpia cimera. A més, fins on sé jo, eren inclús persones relacionades amb la gent de Fridays for Future, no? Per tant, bé, hem tingut la relació normal que tenim amb entitats ambientals, hem orientat molt la cimera a empreses, aquests compromisos que volem dels sectors productius de la societat, i lògicament, com que ningú és perfecte, de cara a properes cimeres, doncs obrirem també participació en més àmbits, i tots aquells que en aquesta primera hagin pogut notar que no han sigut prou tinguts en compte, doncs mirarem de tenir-los més en compte de cara a una segona cimera. Però en tot cas, en fi, molt convençuts de que la metodologia de treball que hem seguit per aquesta cimera era la correcta per aconseguir els objectius que preteníem.
Avui hi ha dues coses que m'agradaria comentar-li molt breument, que s'escapen d'aquesta cimera, però que formen part del dia a dia polític. Un és aquesta decisió de la Fiscalia avalant suspendre la inhabilitació de Torra i, per tant, donant un cert calvot a la JEC, a la Junta Electoral Central, en relació a la inhabilitació del president Torra. I l'altre és que companys seus, Junqueras, Romeva, Bassa, Turull, Rull i Forn, tornaran al Parlament el 28 de gener. Justícia els ha autoritzat a assistir a la Comissió d'Investigació del 155. Tornen al Parlament, companys que segurament troba a faltar.
Fixi's que el que continua sent absurd és que debatem al voltant d'una eventual inhabilitació d'un president de la Generalitat, diputat electe i escollit president pels propis diputats d'entre els diputats, per una pancarta que demanava llibertat d'expressió. Això és el que és absurd, aquesta judicialització de la política, que sembla que malgrat les promeses no acaba d'arribar aquesta judicialització de la política i, en fi, això ens ho hauríem de fer mirar, no? Però, en tot cas, que la Fiscalia hagi d'alguna manera manifestat una certa negativa a les pretensions d'un òrgan administratiu com la Junta Electoral Central d'inhabilitar el president Torra és una bona notícia. Nosaltres estarem ben pendents d'aquesta resolució de les cautelars. Més enllà de la resolució de les cautelars, estarem pendents també de la resolució del recurs que presentarem davant del Tribunal Suprem a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Però jo insisteixo que el que no hauria d'haver passat mai és que el president de la Generalitat fos portat a judici per defensar la llibertat d'expressió.
I l'altre, el retorn al Parlament, és molt simbòlic, si vol vostè, eh?
Sí, la veritat és que és una comissió del que és l'estudi, les conseqüències del 155, que van ser nefastes pel nostre país, i per tant és bo que ells puguin anar a expressar-se. El que continua sent anormal és que això ho expliquem, diguéssim, com gairebé una qüestió logística, no? Estan a la presó, els deixaran sortir per anar al Parlament, no haurien d'estar a la presó. No haurien d'estar a la presó. Són líders polítics i socials que el que van fer és procurar que la gent pogués votar en pau i democràcia, no? I per tant ja no haurien d'estar a la presó. No s'hauria d'haver produït el 155, no haurien d'estar a la presó. Parlar en termes logístics de el que representa que vagin al Parlament em sembla fred per la gravetat del fet que estiguin a la presó, no? En tot cas, que puguin expressar-se, que els puguem escoltar, que puguem escoltar els seus arguments, el seu lideratge polític, sempre ens dona forces, perquè ells estan forts i ens transmeten aquesta força.
Conseller, moltíssimes gràcies per atendre el Catalunya Nit de Catalunya Ràdio i fins a la pròxima.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.